minuts i arribarem en punt a 2:15 del matí. Estic acompanyada de dos senyors, Joan Alsina i Jordi Pilla. Molt bon dia a tots
dos.
Bon dia.
Bon dia i bon any.
Bon dia i bon any. Sí. I volia començar aquesta tertúlia parlant d'aquest 2013 i del que vosaltres espereu a nivell també una mica personal, però a nivell també econòmic, polític i social, si creieu que serà millor o pitjor que el 2012.
Jo començaré dient que a tothom i felicitat, feliç any 2014. És a dir, que per la qual el 2013 no espero absolutament res, perquè hasta el 2014 crec que no respirarem gaire bé. Bueno, crec que aquest any veurem l'experiència del rescat, jo crec que ho veurem entre el primer i el segon trimestre, i veurem en què passa, no sé si el Rajoy seguirà o no, això, quan hi ha rescat ja se sap que hi ha canvis d'aquest tipus. Jo penso que serà inevitable...
El rescat?
Sí, jo penso que sí, per molt que digui els polítics que no, però a partir d'aquí, bueno, veure-les vindre i el 2014 ja potser sí que respirarem. No?
Jo m'he marcat l'objectiu de ser optimista.
Ben fet, ben fet, perquè algú ha de ser optimista.
Per molt que costi. I m'esperava una pregunta així.
Que és difícil, és molt difícil.
No, jo crec que aquest ha de ser l'any del cansanci, en el sentit que ens hem de cansar tots d'una vegada d'aquesta situació. Lo qual no vol dir que pel fet de cansar-se ja solucioni res. Però sí que penso que quan un es cansa el que ha de mirar és de fer coses diferents. Estic cansat de córrer, em paro. Estic cansat de menjar, deixo de menjar. Estic cansat de que algú cridi i li dic que calli. Doncs ens hem de cansar d'una situació en la que l'únic que fem és reduir, retallar, fer menys, tenir menys feina, consumir menys, i hem de posar, no sé, imaginació, ganes, exigència, perquè les coses vagin millor. Objectivament, l'any 2013 pinta fatal. Crec que tots els indicadors, tots, crec que no n'hi ha ni un que ens...
Bueno, el ministre d'Economia hi sortia que el primer trimestre començaria ja a recuperació.
Sí, però el ministre d'Economia no és cap indicador fiable.
Per això t'hi dic que el primer trimestre possiblement tindrem el rescat, perquè això va ser per la inversa.
No, jo crec que pinta francament malament, tant per la situació dels mercats, això mateix d'Estats Units, no? Una situació de provisionalitat indefinida, la situació dels bancs, que jo crec que empitjorarà sensiblement, però al final, això no pot durar sempre, i com que no pot durar sempre, els que tenen idees, els que tenen ganes de fer que les coses canviïn, hauran de començar a agafar les rendes del tema, no?
Això del que ara treia el Joan, de la qüestió nord-americana, que se'n parla tant, però el ciutadà d'Europa o d'aquí ara a Catalunya pensa, i això com ens afecta? Però moltes vegades, ara que tinc aquí un economista, en Jordi, tot el que passa dels Estats Units després acaba arribant a Europa.
Sí, de fet és un motor mundial, tot bo influència, perquè les compres, les ventes, sobretot el mercat financer és molt potent, les té inversions aquí, si no les fan, doncs malament, no? Això...
I és greu. Explica'ns una mica, perquè la gent ho entengui, el que està passant a la Cambra dels Representants dels Estats Units, que finalment ha aprovat sense esmenes el text acordat al Senat per aturar, diuen, l'abisme fiscal.
Bueno, per ells tenen uns procediments automàtics que són molt bons i que nosaltres ojalà tinguéssim. És a dir, si no s'arriba a un acord amb la situació, amb el pressupost, s'aplica una normativa que marca exactament un organisme de l'Estat federal, no? I crec que és el Banc, també el Banc Federal, o... Bueno,
és una, Reserva Federal.
La Reserva Federal, exacte. Aquest és l'organisme que llavors mou els fils, i aquest és un organisme molt encorsetat. És a dir, aquí no s'admet dèficit públic, s'admeten només despeses imprescindibles, no a les inversions, no a les subvencions, no fins que els polítics s'aclarin. Doncs aquesta és la posició real del tema. Clar, un cop arribada aquesta situació, el termini d'obligatorietat d'aquestes mides són 6 mesos per la Reserva Federal, el qual aquests 6 mesos els haurien d'haver passat a ratlla. I aquesta és la situació de no arribar a l'acord, que, bueno, jo puc dir que havia comentat a diversos llocs que, evidentment, abans el que no esperava és que fos a les 12 de la nit, però bueno, això és ridícul, això, vull dir, però bueno, que l'últim dia acordarien, perquè això no era beneficiós per ningú, al revés, quedaria políticament destrossats els dos, vull dir, bàsicament els que havien impedit arribar a l'acord. ha arribat un acord, aquest acord ara queda condicionat, aviam quins són els màxims i mínims a aplicar, però que també se'n sortiran, eh? Vull dir, no tinc cap dubte.
Començàvem a la tertúlia parlant del que esperàvem el 2013, que tot i que el Joan deia, bueno, jo sóc, seré optimista, no? I bueno, bàsicament acaba de sortir una última hora, que ara se m'ha desaparegut del 3cat24.cat, de la dada de l'atur a Catalunya, que ha baixat al desembre en 5.000 persones, és a dir que una mica optimisme sí, tot i que potser és allò com que passa l'estiu, que no, hi ha més contractació.
Sí. Aviam, jo diria que a més a més no solament hem de mirar els aturats de 5.000, sinó que també crec que han augmentat els autònoms, és a dir que sí. Per aquesta via la societat s'està espavilant, és a dir, la societat ja ha dit, com molt bé ha dit el Joan, ja ha dit prou a moltes coses, i ha dit prou, i comencem a veure la realitat nova, ja ningú em solventarà res, i bueno, doncs mira, em faig autònom, em faig, no sé, el que sigui, la feina que cada un ha pogut trobar. Evidentment amb empreses és difícil, doncs faig l'autoempleo i segueixo tirant endavant perquè la societat civil. Tenim dos lacres nosaltres, dos lacres fortes, que són els polítics i la classe política i el casto dels d'administració pública i els financers, que al cap és el mateix, però bueno, vull dir, separem perquè teòricament s'ha de separar. Però el problema és gros amb les dues situacions. Ara vull llegir a Islàndia, un cas concret, de que han posat a la presó els executius que van donar un crèdit a un accionista del banc. Això perquè vam prenent nota de com es gestiona realment des d'una administració sèria a les entitats. Vull dir, esclar, aquí, si realment per donar un crèdit a un banc a un accionista i especialment si és del Consell d'Administració estarien les persones plenes.
Sí, perquè aquest és l'etern debat entre les economies estabilitzades i les economies i les democràcies massa joves. Jo crec que el cas d'Espanya és molt clar en aquest sentit. Aquí no passa mai res. Sobretot quan es tracta de, com tu deies, polítics i banquers, no? Jo l'altre dia, i en aquests dies de festes, doncs et trobes amb gent, xerres i de coses més intranscendents, no? I l'altre dia em trobava un amic per allà esquiant i típica conversa, no? Hola, bon any, com va tot? Tot bé? I em diu, sí, tot molt bé. Diu, mira, estic decidint si aquesta setmana tanco l'empresa o no. Dic, home, bona entrada, no? I què faràs si tanques l'empresa? I em va dir, mira, m'és igual, ja em reinventaré, compraré estancs o faré una botiga o muntaré una altra empresa. En cap moment em va dir, estic deprimit, no sé què fer, sinó que va dir, no, escolta'm, el que feia ja no val, ja no puc continuar amb el que feia, doncs vaig a fer altres coses, no? I crec que és això, no? Li costarà més o menys, és un tio amb moltíssima empenta i segur que se'n sortirà la mar de bé. Jo pensava, cony, si tots féssim el mateix, doncs la situació canviaria radicalment. De fet, m'he estat dedicant una miqueta aquests dies també a preguntar-li a gent que coneixes, però que no saps què fan, a preguntar-los què fan. Escolta, tu què fas per guanyar-te la vida, no? Per què pots venir a esquiar? I he descobert que hi ha un percentatge molt més alt del que jo em pensava de gent que fa moltes coses, que no tenen una única activitat o un únic negoci, sinó que tenen una cistella de diverses coses, no necessàriament grans, però que totes elles van sumant i al final fan que allò funcioni, no? Doncs bé, doncs crec que és la cultura que hem d'instaurar. Escolta, mira, jo això ja fa molts anys que ho defenso. Oblidi-se'n de que algú li pagui un sou. Això deixarà de passar. I deixarà de passar en el pitjor moment de la seva vida. Per tant, quan abans comencis tu a agafar el control de la teva economia i de la teva carrera professional, molt millor. I això només s'aconsegueix si ets tu el que mana. I manar tu vol dir, no vol dir no treballar per una empresa, però sí treballar amb uns termes que tu puguis controlar. I els termes amb els que un pot controlar són aquells en els que no és depenent d'una nòmina, sinó que és un oferidor de serveis. Jo crec que en el moment en el que tothom es fiqui amb aquest xip, doncs molta gent anirà molt millor, perquè la gent sap fer coses, i el que ha de fer és fer-les.
De fet, ara que parlava el Jordi de que han augmentat els autònoms, de fet, és la portada del periòdico d'avui que diu boom d'autònoms, la crisi dispara les sol·licituds per treballar per compte propi i apropen diferents casos a diferent gent. A la portada veiem justament gent jove de 30 i 32 anys, una dona de 30 anys que ha obert una perruqueria canina i un senyor de 32 que va perdre la feina a Mercabarna i ara és distribuïdor per compte pròpia. De totes maneres, sí que es queixen de que falta subvencions, hi ha traves administratives, clar, fins a quin punt clar. L'administració també ha d'estar una mica al darrere amb gent així clar. O no?
Subvencions ja olvidem-ho, és a dir, els negocis no inicien amb subvencions, s'inicia si cas amb el risc de l'empresari i en calés posats del propi empresari o de qui sigui per córrer el risc oportú. El que sí estic en contra són les traves administratives, que és el colmo de que l'administració posi traves administratives a un pobre senyor que porta una peluqueria, li posi traves administratives i amb altres coses deixi passar quantitat d'aspectes. Vull dir, però és que és inútil si avui el que necessitem és això, gent que faci activitat, que després pagarà impostos i nosaltres hi posem una quantitat de traves administratives increïbles, No t'ho pots arribar a imaginar, nosaltres que vivim del carrer, ho veus, ostres, dius, hòstia, ja em demanen això, i ara el que era fàcil, el funcionari ho transforma en difícil.
Per què?
No ho sé, perquè o és inepte o perquè li posen unes normes que són encasillades, dius, no, abans es pot fer la societat, res, en 24 hores podem fer la societat express, no sé què, no sé quant. Bueno, aquella societat express al final no en serveix de res, perquè resulta que has d'anar a Hisenda a entregar-li la còpia perquè et donin el NIF definitiu i dius, bueno, oye, per això no fas la societat express, jo si després no podré treballar, vull dir, per això la vaig al notari i la faig normalment, vull dir, no fa falta que vagi de pressa, no? Vull dir, no.
Jo crec que al final és una combinació de dues coses, no? Una és que tenim molts funcionaris i els hem d'alimentar, i per tant hem de fer veure que treballen. I tenir successives finestretes on un ha d'anar amb el paper a sellar, doncs dona la sensació de que tots estan fent coses útils. I l'altre que ve és un efecte de la inseguretat. El sistema, per incompetència, és insegur. I per tant necessita omplir-se de molta documentació i de moltes excuses per tirar endavant. És la mateixa teoria de la media quartilla, no? Diuen, escolta, quan vulguis explicar-me alguna cosa, doncs m'escrius a mitja quartilla i m'ho llegiré. Dius, si no ets capaç d'escriure a mitja quartilla, vol dir que no t'ho saps, i per tant, quan t'ho sàpigues, m'ho escrius a mitja quartilla i m'ho dones. No? Tot és el mateix. Escolta, crear una societat, iniciar un negoci, posar en marxa una activitat, salvo que sigui molt complexa. Una indústria pesada contaminant, doncs segurament necessita molts controls, però una perruqueria canina probablement necessita pocs. Doncs s'hauria de poder fer en 3 segons i per internet. I que no es pugui fer, doncs és dolent, sobretot perquè, clar, molta gent no sap què vol dir ser autònom. Tothom es riu molt quan fas aquell acudit d'aquell senyor que li va demanar un desig al geni, no? I deia, no, jo no vull posar-me malalt mai més, i el va fer autònom. Doncs vol dir això. A l'autònom es passa 24 hores al dia treballant i 24 hores al dia pensant en la seva activitat. I no pot destinar 3 hores al dia a complimentar xorrades administratives o anar a veure el d'Hisenda. No funciona això. I, per tant, facilitats mil. No?
I per què aquest país... Me diu, no ho sé, però és molt més difícil fer, vosaltres que sou també homes empresaris i que en sabeu d'aquesta qüestió, comparats amb altres països europeus, és molt més difícil emprendre un negoci aquí a Catalunya o a l'estat espanyol? És molt en comparació, no sé si...
Bueno, jo, aviam, d'entrada, amb els joves, els hi hem de canalitzar un aspecte que les famoses startups no són... a entitats de viure de les rodes financeres famoses d'ampliacions de capital. És un tema que hem de començar a fer entendre aquesta gent jove, molt llicenciada i molt ben preparada, de que no es tracta de viure de les rondes de financiació ni aquestes coses que ens expliquen i que fan i que realment els està sortint bé. Per mi el tema és tu crees una empresa que no perdi calés. M'és igual si guanya molts o guanya pocs, però que em perdi, que no em perdi, vull dir. I sobretot que estigui a la ratlla de zero. A partir d'aquí, vés a les rodes de finançament, vés a on sigui, perquè llavors aquí sí que podem créixer. però és que estic veient startups perdent calés continuadament i amb rondes de finançació. Que això és el primer esquema que hem de tallar. El segon és dir, per què és tan difícil? Home, d'entrada no oblidem mai que el Steve Jobs crec que va començar amb un pàrquing de casa seva venent un ordenador. Així s'ha començat un noi, d'aquí crec que és català, a fent ulleres de fusta. Sí, per pagar-se un viatge no sé on, anava a un viatge i va començar fent unes ulleres de fusta que van tirar molt èxit i que evidentment ja no va fer el viatge
i les estava treballant.
Sí, les estava venent a totes les òptiques. Quan vegis una òptica i vegis una de fusta que t'ensenyaran, és d'aquest noi que ha començat, doncs, bueno, aquest va tenir una idea tonta a casa seva. Tal, i és la manera de funcionar. No és la manera de dir, tinc una gran idea i vinga, comencem amb una imatge molt bona, amb una agència de publicitat, despatxos d'abogats, despatxos de tal. No és el sistema. Jo crec que el sistema és, com aquest de la peluqueria canina, començar a muntar la instal·lació amb quatre coses i veure si realment això té atracció, no? Perquè tenim en compte que no sé quin és el percentatge, però crec que cada 4 o 5 o 10 que surten, només d'empreses que s'inicien, només queda una, em sembla, o així, no sé.
I jo crec que al final també depèn molt tot això d'on fixes el llindar del que és l'èxit, no? Jo crec que hi ha molta cultura que parla de que l'èxit passa per aconseguir rondes de finançament.
Sí, he aconseguit
10 milions,
no, jo tinc diversos,
10 milions de dòlars d'una ronda de finançament de 4 inversors internacionals, per tant, tinc èxit, no? I això és erroni, no? Al final això és un camí, és una eina per aconseguir alguna cosa, no? I tindràs èxit si, doncs, si passa alguna de diverses coses, o bé guanyo diners, o bé puc sortir a borsa, amb la qual els meus inversors podran fer liquidar la seva inversió, o bé venc la meva companyia amb una corporació més grossa, amb la qual li dono molt més recorregut, no? I aquesta és la part de cultura que ens falta, no? Jo crec que té tota la raó el Jordi quan insisteix en el fet que una activitat empresarial el que ha de perseguir és guanyar diners. I ha d'assegurar-se de que en perd els mínims possibles fins que no té claríssim com es fa per guanyar-los. També és veritat que hi ha activitats que no aconsegueixen guanyar diners fins que no n'han perdut moltíssims. Desenvolupament de tecnologia, fonamentalment. Però és una part de les activitats. Les que parles tu, grans rondes de finançament, sí, normalment no parlen de desenvolupament tecnològic, sinó parlen de desenvolupament de serveis, sí, que perden molts diners per una estructura de marges probablement equivocada o per una inversió desmesurada en màrqueting amb l'esperança de que un dia el tenir tropecientos mil milions d'usuaris es converteix en diners. Això ho vam viure, eh? Això recordo l'any 99-2000, l'explosió de la bombolla i el màxim exponent Terra, no? que va arribar a cotitzar 147 pessetes, no? I va caure a zero, doncs parlava d'això, com que tindré molts usuaris, això al final es convertirà fàcilment en diners.
No, a més, quan parlen d'usuaris parlen de 35 milions d'usuaris, sí. Escolta, però si per la teva activitat és impossible tindre tants usuaris.
No, però és igual, tu tens els usuaris perquè els has donat un servei gratuït i el gran secret aquí està convertir això en coses que es paguin, no? Clar, i ja en veiem de casos d'aquests, no? Google. Per què Google és una de les empreses que guanya més diners del món?
Mirem els quatre que han passat, però...
Sí, però l'usuari de Google no paga, ni pagarà mai. És a dir, el que dona valor mai dona diners. Qui dona diners és tot aquell que se n'aprofita del valor de tenir els usuaris. Poques empreses han sigut capaços de tancar aquest cercle, no? I això és francament difícil. Crec que veurem grans explosions... no sé si aquest any o més tard, però grans explosions sobretot en el món del comerç electrònic, no? En el món dels outlets, que no sé si poses outlet al Google en deuen sortir 300.000.
300.000 milions.
que té, jo crec que té diversos efectes perniciosos això dels outlets. No? Una molt important a la feina. Hi ha gent que es passa el dia connectat a outlets i això és difícilment detectable, això baixa la productivitat. Però altres que són models no sostenibles, són models que poden ser models que en una situació de crisi oportunista poden funcionar, però que hi ha un moment en el que això explota, sobretot per la via dels marges i temes com tots els cuponeros, els grupons i companyia, o els outleteros, doncs arribarà un moment en el que l'inversor diu tot això està molt bé, tot això és molt divertit, on està el meu retorn, no? I sol ser en aquest moment quan les companyies peten. Però vaja, escolta'm, també és el joc, no? L'inversor, doncs, sí, sí. No, les inversions. No? Crec que al final la idea és, xavals, poseu en marxa activitats, no us centreu només en activitats que requereixin 10 milions de dòlars de finançament, feu qualsevol cosa, feu ulleres de fusta.
Exacte. Una cosa que surti, que guanyis calés, és igual, vull dir, fes el que sigui.
Parlaves de l'Steve Jobs, no? Hi havia un senyor que es deia Hewlett i un altre amic seu que es deia Packard, que amb un altre garatge, als Estats Units, com que tenen cases, tenen garatxos.
I aquí haurien de ser comunitaris, no?
Exacte, no s'han de posar allà entrant i sortint cotxes.
A plaça.
Pues també en un garatx van començar a fer el seu primer ordenador, no? Bé, i no tenien diners. Al final s'ha demostrat mil vegades que per arribar a fer una cosa que tingui sentit no fan falta inversions milionàries i molt menys subvencions, no? Soc radicalment oposat a les subvencions, perquè el que no costa no genera, no? I no es valora. I, escolta, és el de la loteria, no?
Sí, sí. No, jo també.
Estem
d'acord que les subvencions no tenen per què aplicar-se. No?
Un altre dels titulars destacats del dia és que està en dubte l'adjudicació a Acciona de la gestió d'aigua Ter Llobregat, que abasteix els dipòsits d'aigua de diversos municipis, entre ells el de Sant Cugat. És una notícia important i curiosa, tenint en compte que es va haver-hi un frec a fer entre Acciona i Abertis, que a més el contracte està signat el 27 de desembre, que ha entrat en vigor aquest dimarts, 1 de gener, que Acciona ja ha pagat 300 milions dels 1.000 que havia de pagar, i ara sembla ser que Acciona haurà de sortir del mapa, que s'ha de tornar a crear el concurs. I bé, és greu.
No sé si s'ha de tornar a fer el concurs.
Segons alguns mitjans, sí.
O es dona directament allà al segon.
Segons alguns mitjans apunten...
Sembla que el que diu la sentència és que s'ha d'excloure Acciona del concurs i per tant quedaria només Agbar.
Es pot presentar un altre, potser. De moment Agbar.
Ara ja no és moment. És a dir, aquí es tracta ara de salvar la situació que vam patinar el seu dia. És a dir, aquí hi ha un patinatge.
És greu
i sospitós, sobretot, molt sospitós, que el dia 28 de desembre, el 27, es firmi el contracte i de pressa i corrents, quan ja hi ha l'escrit d'al·legacions sobre la taula i l'oficina aquesta, que no sabia ni que existia, l'òrgan administratiu de recursos contractuals de Catalunya.
També hi ha per la transparència de les contractacions.
Sí, de la presidència de la Generalitat, doncs, el doni per bo, o ja devia saber que es donava per bo, dic jo, perquè, en fi, aquestes coses no són d'avui per demà. És a dir, i d'alguna manera, de pressa i corrents es paguin 300 milions d'euros. Vull dir, em sembla sospitós a tots els efectes. Sí, com a anècdota us diré...
Per posar un parèntesi, el 31 s'havia de pagar nòmines.
Ah, possiblement sigui aquest el d'allò, o possiblement no ho fa, vull dir, igual ja és un altre...
El que es creu és que anem al dia amb aquestes coses, també, sí. No?
Bueno, és la situació real i crua de les finances d'aquest país.
Ara bé, jo us explico, ara veiem exactament què passa amb aquesta empresa que es diu ATLL, no? Aquesta empresa muntada per 39% Acciona, 39% un banquer brasileño, i després, a més, dos socis aquí, un tal Rodés i el Godia, és a dir, conegudes famílies catalanes, catalanes no independentistes, diria jo, més aviat centralistes, i pertanyen a aquest... Però el que és curiós del cas, que s'ha de fer una inversió inicial de 300 milions d'euros... I n'han de posar 1.000 en no sé quant temps. Aquesta és la realitat. I és allò que explicàvem el seu dia, perquè la compta d'explotació no sigui bona, amb quin capital es constitueix aquesta societat? Amb 60.000 euros. Ah, carai, hòstia, només amb 60.000 euros, i llavors els 300 milions són a crèdit perquè la compta d'explotació surti exactament el més negativa possible, per dir a l'administració, veus, estem perdent calés, quan no és veritat. Vull dir, aquesta és la primera anècdota que diria tal. I en quant a la contratació, diria que, bueno, no ho sé, és altament sospitosa. Tot.
El que és que...
Està a l'anada com a tornada, com a entremig...
Estem d'acord en que qualsevol procés de contractació públic, i més d'aquests volums, ha de ser absolutament rigorós i transparent, no? A mi el que preocupa una miqueta és les raons que hi ha al darrere de tot això, no? Et poses en marxa un procés de privatitzacions amb urgència perquè no tens diners. És com aquell que s'ha de vendre el cotxe o la casa perquè no pot pagar. I aleshores el primer que està a la cua, doncs en aquell li dones, i si et paga per avançat més, doncs tira que te vas. Jo crec que el greu és això. Què hi ha darrere del procés de contratació? Una guerra entre famílies que els hi va sentar fatal que el tema se l'emportés Acciona. I els poders fàctics de
Catalunya reaccionen tard
al món civil català, que diu no, a mi no me la fotareu. I pel damunt de tot, pel damunt absolutament de tot, si m'ho haig de carregar tot, m'ho carregaré, perquè el primer sóc jo, la meva família i els meus diners. Jo crec que aquestes coses s'haurien de resoldre d'una altra forma, perquè ara generem un problema molt més greu. Insisteixo, i el procés hauria d'haver sigut millor, però ara generem un problema molt més greu, perquè hi ha algú que ha pagat 300 milions, en aquest algú, en el moment que les claus del procés li has de tornar els 300 milions, suposo com alguna penalització, i el nou adjudicatari no sé si pagarà els 300 milions, és a dir, d'on sortiran aquests 300 milions? I quines són les condicions que oferia el nou adjudicatari? Per què va perdre? És a dir, veiem el problema, la comparativa sencera, perquè sembla ser que la gran errada és que Acciona comprometia les inversions que havia de fer en un termini més llarg del que deia el plec de condicions. Sí. Però que no era condició sine qua non. Sembla que el plec tampoc deia si no compleixes això estaràs fora. I aquest és el que està defensant Agbar, que al no complir aquest punt, doncs no s'ha de donar puntuació zero en el capítol en qüestió, sinó que s'ha d'excloure en el licitant, no? Dius, escolta'm, valorem-ho, siguem transparents amb tot, no? Si ja que hem aixecat la lleura i tenim el problema a nivell públic, doncs deixeu-nos veure tota la comparativa sencera, què és el que oferia Acciona, què és el que oferia Agbar, que algú ens expliqui a tots, perquè ja ens ho estan explicant una part, per què hi ha un procés de puntuació que afavoreix un respecte de l'altre, i que almenys es puguem formar opinió, no? Perquè això, sí, això també és molt bèstia, dir, mira, i venint d'aquí bé, doncs...
I ara, bueno, a més a més que tot és sense escrúpols, perquè al final de tot això és aquí tanquem la via administrativa, possiblement li donem directament, jo sí, crec que no sé la nova...
Que no es fa la pràctica, la repetició.
Jo crec que no, que es donarà directament ja per evitar problemes, i la via a recórrer és la contenciosa administrativa. Que, dit entre anècdotes, jo estic fent un peritatge de contenciosa administrativa de pleito de fa 6 anys. És a dir, que quan vegin el pleito aquesta gent serà 8-9 anys, O sigui que doncs això és el mateix, vull dir, el contenciós està totalment bloquejat, allò...
I aquests 300 milions d'euros que ja ha avançat, Acciona, bueno, se'ls ha de retornar?
Evidentment que
se'ls ha de retornar. Home, si l'elimines del procés...
Sí, i com ho retorna la Generalitat?
El nou ha de pagar els 300 milions, perquè s'entén que les condicions són idèntiques.
Bueno, s'entén, ho entens tu.
No, bueno, jo tampoc ho he vist perquè tampoc m'he preocupat de saber què era això.
A lo millor es va sobrepuntuar el fet de que hi havia un pagament inicial important sobre altres temes. Escolta, si és així, i això era molt important per les finances de la Generalitat, doncs que ho expliquin i podem valorar-ho. Però jo crec que al final el que no pots fer és més mal amb la suposada solució que amb el... entre cometes, delicte, no? Dius, hem de ser de que les coses siguin proporcionals,
clar,
no?
La societat civil catalana es mou amb aquest aspecte de no deixar res fora, no? Vull dir, clar, entraven aquí uns a saco, vull dir, no pot ser. Nosaltres ja ens toquen els... Bueno, la Caixa ja va atacar en seguida cap a les aigües de València via Banco de València, vull dir, l'atac ja va ser directe. Ara igual es queden les dos.
Sí. Això queda amb tot. I el govern espanyol, també coneixem avui, que es compromet a respectar les competències locals catalanes, que sembla que no afectaria el percentatge de regidors que volien treure les properes eleccions, que era rebaixar-lo un 30%, i que tots els polítics s'havien posat estaven al crit al cel. I aquest topall de diners que han de guanyar els alcaldes de 61.000 euros, que és el que persegueix el Partit Popular, perquè hi ha alcaldes que cobren i apuntaven al Barça de Barcelona, a Xavier Trias, que, bueno, més que quatre governs.
Jo el que poso el crit al cel és que els nostres polítics estiguin en contra d'aquest tipus de reduccions. Em sembla un bon primer pas.
Diuen que és un atac a la democràcia.
Bueno, com
a mi
que m'ho expliqui algú. Jo crec que el que és un atac a la democràcia és que hi hagi una senyora a Castella-La Manxa que guanyi 200.000 euros nets i que de tant en tant ens miri amb cara de súbdits i ens digui heu de fer esforços perquè no hi arribem. I que, o sigui, les... el cost real dels polítics d'aquest país és desconegut i és altíssim. I això s'ha de reduir. Per què? On està escrit que la democràcia són 300 diputats? O 180? O 45? O 3? Perquè al final les disciplines de vot, amb 7 n'hi hauria prou. Dius, mira, si m'estalvio coses. I al final tot funciona més o menys igual. Que sí, que és veritat que hi ha diputats que treballen molt i estan a comissions. Doncs els hi paguem per algun tipus d'iguala, per les comissions. Però escolta'm, per què reduir el 30% a l'ombra de regidors és antidemocràtic? Canvieu el sistema d'eleccions i segur que el fem democràtic. I per què el 30%? Jo faria més, jo faria el 80% segurament. No? I clar, i per què limitar els sous a quant? Escolta'm, a el que digui el mercat. Collons. A quan està limitat el sou d'un director financer d'una companyia? Avui a molt poc, perquè n'hi ha molts a l'atur. Abans a molt menys, perquè n'hi havia menys disponibles i cobraven molt més. La llei del mercat mai falla. Per tant, que arribi el que sigui bo i que se li pagui en conseqüència. Ara, que pel fet de ser no sé què pugui cobrar no sé quan, pues jo tampoc ho veig.
No, jo crec que el PP, d'entrada, i possiblement aquesta reforma amb nosaltres, igual quedava encallada per algun, i podia ser recorreguda per la nostra Generalitat, amb la qual dificultava inclús l'aplicació de tota la llei en si. No? Vull dir, això pues, crec que possiblement sigui un factor important. Ara, jo recomanaria que si realment aquesta idea és reduir el número de regidors, aquí sempre ho hem dit, si hi ha disciplina de vot i volem continuar, i els partits volen continuar amb aquesta disciplina de vot, d'entrada, molt pocs, com deia el Joan, ens queda tal. En algunes organitzacions, com el Senat, jo crec que reduiríem a zero, però bueno, vull dir, uns els reduiríem un part, els altres a zero, depèn del lote.
Però després també es vol donar més competències a les diputacions.
Bueno, aquí estem en contra, perquè de fet, en principi, per mi, les diputacions és una tonteria més del sistema i que no té sentit el dia d'avui. Vull dir,
des del punt de vista centralista, la diputació no deixa de ser el braç que arriba allà on no arriba el govern central, no? Sí. I és controlador i...
Però tu parles amb qualsevol polític local i no està a favor de treure diputacions, eh? Tampoc.
Jo sí la trauria.
Bueno, perquè és el seu retir, clar. És el seu pla de pensions.
Mira, això és com ha explicat-te l'exemple. Ve un tal Vilajoana aquí al govern, bueno, a la presidència de la Generalitat. I el Cleries, que l'hem fotut fora, pues, ara va ocupar el posto de Vilajoana al Senat. Mira per on. Collons, però això què és? Vull dir, és un canvi de cromos aquí, que dius, bueno, el fotem aquí i l'altre aquí. Hòstia, solucionar la vida a un grupet que són els que manen. I això no va així, no pot anar així. És el tema que jo insisteixo que no pot anar així. Al final, i en quant al tema del que cobren, per dir algo de sous, a mi no em preocupa molt que cobrin bastant els polítics, però que siguin bons. És a dir,
sí, perquè si no després hi hagin altres coses, com més de 300 polítics estan imputats per presumptes casos de corrupció.
Ah, perquè resulta que cobren el que realment cobren molt, però com que cobren oficialment poc, es veuen obligats a fer corrupció. Veus? És que és un pes que es mou la cua. Clar, si a mi, no recordo que quan era jove, un tinent coronel estava fent la mili o no sé què, i tal, i em va dir que entrava en droga, aquella època la droga era herba i tal i qual, vull dir, no dic que sigui res, però vull dir que era... I, tal, i sempre deia aquell el mateix, diu, con, si este pobre guàrdia civil, si cobra... Si, no sé què n'era, ara posem ara 1.000 euros, no?
Es veu obligat, no?, perquè cobra tan poc.
Si viene aquel tío con la droga ahí por la noche i tal i qual, i li da un sobre de 3.000, coño, què va dir aquell tío? Me voy a passear per l'altre lado, perquè, esclar, resulta que, esclar, li estàs pagant 3 vegades el seu sou, vull dir, només d'una nit. És a dir, que evidentment, això és exactament el que passa amb els polítics, és a dir, ni més ni menys, cobren poc per lo que fan, alguns, i alguns cobren massa, esclar, depèn del...
El que passa és que... bueno, ràpidament.
Ràpidament, que ens queden uns segons.
A mi m'agradaria saber com valorem quins són bons i quins són dolents.
Això és molt difícil, sí, és molt difícil.
Gràcies a Joan Alsina, Jordi Pella, per acompanyar-me en aquests moments de ràdio. Fins al dijous de la setmana vinent, que ja serà aquí amb vostès en Josep Gimeno. Recordin que la informació continua a cuat.cat.